La tecnologia social i útil. Tecnoesfera. Marta Palencia.
Hola, què tal? Benvinguts, benvingudes, habitants de la Tecnoesfera. Tot bé? Sí? Avui ja sé que és un dia especial, sobretot per l'àmbit futbolero, sí, ho sabem. Però nosaltres, en aquest programa, en aquesta Tecnoesfera, el que volem destacar una vegada més és la importància de les noves tecnologies, però vista sempre des d'una vessant molt social, molt útil, molt pràctica. I avui tenim un programa certament interessant. Et convido a que et quedis. Però abans, el que farem és compartir una cita. Una cita avui de Marissa Meyer, una enginyera nord-americana que és vicepresidenta de productes de búsqueda i experiència d'usuari a Google i que deia el següent.
El mòbil actua com un nexe que ens permet connectar entre lo digital i lo físic.
Tot això és el que tindrem a la Tecnoesfera d'avui.
Sumari.
La nostra Tecnoesfera avui es vesteix d'un caràcter més solemne, potser, perquè jo diria que a poques persones no els agrada apropar-se a tot el que té a veure amb l'amor, però nosaltres avui ho volem fer. Per què? Doncs per parlar d'allò que s'anomena el llegat 2.0 o el testament 2.0. I avui parlarem amb advocats de l'àmbit de les tecnologies, de la informació i la comunicació i també amb una persona que treballa a serveis funeraris perquè ens expliquin quines darreres incorporacions s'estan fent en aquest àmbit per recuperar les nostres dades, allò que s'anomena la nostra empremta digital. Però també parlarem d'altres coses i, a més, molt entretingudes. El Dani Aragall, el nostre corresponsal a Suècia, ja m'ha dit: Marta, hem de parlar d'un projecte molt interessant que té a veure amb el fet d'evitar atropellaments, i això pot estar molt bé. I també l'Enric Llopart, un altre dels nostres col·laboradors fidels de la Tecnoesfera, m'ha dit: parlem avui, Marta, de serveis per emmagatzemar les nostres dades, els nostres àudios, el nostre material al núvol, cloud, que es diu. Doncs de tot això i molt més parlarem avui a la nostra Tecnoesfera. Et quedes, oi?
Tecnoesfera, a la cadena SER. Actualitat.
I arrenquem la nostra Tecnoesfera, com és habitual, fent un repàs de les notícies tecnològiques més destacades. Comencem comentant-vos que Facebook ha anunciat que finalment sortirà a la borsa el proper 17 de maig, on s'espera arribar a una valoració bursàtil de 100.000 milions de dòlars a uns 40 dòlars per acció. Us comentem també que França, que està a punt de celebrar eleccions, ha tret una llei on pot multar els usuaris de Twitter que avancin les estimacions de les meses electorals amb multes que poden arribar als 75.000 euros. I seguim a França, perquè els dos candidats de la presidència, Nicolas Sarkozy i François Hollande, tenen intenció d'ampliar el control de les descàrregues a internet, bloquejant qualsevol accés a les webs que enllacin de forma il·lícita contingut amb drets d'autor. Científics de la Universitat de Califòrnia estan treballant per la construcció d'una computadora quàntica dins de l'interior d'un diamant, ja que, segons els seus estudis, aquest material fa que no provoqui interferències, podent arribar a velocitats que avui en dia són inimaginables. Segons una sentència del jutjat mercantil número 9 de Madrid, una empresa no pot utilitzar el nom d'un competidor com a paraula clau per a la cerca en els buscadors. En aquest cas va ser l'empresa Calzados Fernando García que va posar com a paraula clau la marca Masaltos, competència directa dins de la seva web per atreure així més visitants. El grup activista Anonymous va emetre un comunicat on es feia responsable de la caiguda de les webs del Departament de Justícia dels Estats Units i la CIA i va anunciar que els propers atacs es centraran a la Xina, especialment a pàgines d'organismes oficials i empreses xineses. Un equip d'investigadors de l'Institut Italià de Tecnologia a Gènova han aconseguit, mitjançant la nanotecnologia, crear un tipus de paper que té la peculiaritat de ser antibacterial, magnètic i resistent a l'aigua, un material que es podria utilitzar per la fabricació de bitllets, de monedes o de documents de gran valor. L'acord comercial antifalsificació, conegut com a ACTA, ha sofert un revés després de les recomanacions del Parlament Europeu i és que, segons aquesta institució, el text és molt ambigu i no podria garantir l'adequada protecció dels drets dels ciutadans en un futur sota aquest acord. I per últim, avui us comentem que al Japó estan a punt d'instal·lar una sèrie de nous caixers automàtics biomètrics on els usuaris podran accedir, gràcies a l'escaneig de la mà, a l'introduir, mitjançant el teclat, la seva data de naixement i el seu número PIN. Tot això sense necessitat de portar cap targeta o suport físic.
Tecnosfera. Des de Suècia, sense lag.
Sense cap mena de lag, contactem amb en Dani Aragay. Dani, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Has vist que ja ens anem posant més en forma, amb una secció que agafa més cos, la teva secció, que és la que acostuma a obrir la Tecnosfera després de fer el repàs a les notícies tecnològiques i que ens acostuma a sorprendre, Dani. Avui em deies, vull parlar d'una notícia que ens situa a Espanya.
Sí, sí, ens situa exactament a Navarra.
A Navarra.
Exactament a la Universitat Pública de Navarra. Que conjuntament amb una fundació i amb una empresa navarresa estan intentant idear un sistema de detectors perquè no ens atropellin els cotxes.
Això està molt bé, bona iniciativa.
Són uns detectors que, bé, aviam, també s'ha de dir que hi ha alguns cotxes que actualment porten uns radars davant del frontal del cotxe per avisar, per evitar col·lisions amb altres cotxes.
Sí.
Val? Però en aquest sistema que vol idear la Universitat Pública de Navarra i que vol que tots els cotxes portin integrat aquest sistema de radar, la diferència que té aquest sistema és que utilitzen una freqüència de 77 GHz que amb aquesta freqüència és una freqüència molt més sensible a les que utilitzen els radars que ara utilitzen aquests cotxes, i també pot tenir podríem dir, més profunditat de camp. És a dir, pot arribar més lluny.
Més lluny.
Més lluny. A més, pot detectar, com que té més sensibilitat, doncs pot detectar persones o inclús nens. No fa falta que sigui un cotxe o una gran estructura que estigui davant, sinó que pot detectar també objectes petits.
Més petits, exacte. Més important. Petits.
I així, segons un estudi que han fet la Universitat Pública de Navarra, estalviarien doncs, un 40% dels accidents en ciutat que són atropellats, de gent atropellada, que la majoria són produïts per vehicles que van a una velocitat inferior a 40 km per hora. Aviam, que no és,
no és una gran velocitat, no, però...
Però pot arribar a matar.
I tant,
Mal cop, surts a 40 km per hora...
La força d'un vehicle, exacte, segons com t'agafi, segons en quin moment creuis un carrer, una carretera, el que sigui, pot fer molt de mal.
I moltes vegades de nit, plovent, carrers mal il·luminats... gent que va, doncs, de negre...
Sí, clar, que no se'l veu tant, exacte.
Clar,
i el de objectes més petits també m'ha agradat molt, pel fet, evidentment, dels infants, no?, dels petitons, també dels animals, probablement els poden evitar
també
alguns d'aquests atropellaments, i que, a més, volen jugar amb un tant per cent del 40, deies, no? 40%,
sí,
està molt
40%,
bé.
Volen evitar el 40% d'aquests accidents. Podrien estalviar amb aquesta integració de radars davant del frontal dels cotxes.
És un projecte, però, deies, jo no... Quan es posaria en marxa? Això se sap o és una mica difícil poder dir?
No se sap. Estan començant a treballar. Podríem dir que la institució que forma, que té major pes, és la Universitat Pública de Navarra.
Sí.
Però bé, hi ha, doncs, hi ha una fundació i una altra empresa que estan treballant conjuntament. I jo espero que no retallin.
Clar,
perquè ja que es posen a retallar, que no retallin aquest tipus d'investigacions, perquè el que fan és que
ajudar,
evitar la ciutadania, evitar morts,
exacte,
que és molt important.
Exacte. Més enllà d'això, ajudar-nos a evitar morts, és el que deies tu.
I utilitzant la tecnologia. Això és molt important.
Tot i que els nostres desitjos moltes vegades, sobretot darrerament, veiem que es queden com realment tallats, no? O sigui, que no es duen a terme. Esperem que en això no passi, no?
Esperem. Sí, això ho han posat en marxa i està en marxa, és a dir, que tenen pressupost per tirar-ho endavant.
Molt bé.
I esperem que continuï així. Sí que tenim, doncs, també més propostes com aquesta.
Perfecte.
Utilitzin la tecnologia per fer-nos més... més fixos.
Ahà, que és l'important. Un nou projecte de radar, ens deia avui el Dani Aragai, en aquest cas dut a terme per la Universitat Pública de Navarra, per evitar els atropellaments, a més per evitar-los per arribar a un 40%, que estaria molt i molt bé. Alguna coseta més vols afegir? Alguna altra notícia?
Ja
m'han fet arribar inputs oients d'aquest programa de que realment ets un viajero, que es diu en castellà. Ets una persona que viatges molt, que es nota i que ens agrada, perquè això ens il·lustra molt bé a la tecnosfera. Recordem que el Dani es troba a Estocolm, en concret, a la capital de Suècia, però que és cert que en més d'una ocasió ens vas donant dades d'altres llocs on has anat a parar, sobretot d'Europa, i que, bé, ens il·lustren, no? I està molt bé.
Sí.
Per cert, el temps ja s'ha calmat una mica? Perquè sé que darrerament també esteu tenint una primavera potent, a Suècia.
No, ja. Fa dos dies que van a fer una nevada, un pam de neu. Que...
Per això. Sí.
Cabrets.
Si aquí nosaltres tenim fred, pel que som, tenim 14 a 12 graus i dius, home, quina primavera més. Imagino que allà també fa ràbia que comenci a nevar d'aquesta forma. Bé, com aquí al Pirineu, sense anar més lluny. El nostre Pirineu també.
Ara està plovent.
I ara està plovent, fixa't. Sí. Molt bé, doncs...
Mentre no nevi no passa res.
Sí,
ja fa una miqueta de ràbia.
Ja ten... Sí, no? A mi em passa igual. Ja tinc ganes de que arribi el bon temps, home, i que canviï tot, a millor, sí.
Ja m'he comprat roba de primavera, estiu, i tinc ganes de posar-me-la
ja. És això el que passa. Molt bé, doncs, Dani, gràcies com sempre per la teva participació a la Tecnosfera. Recordeu
gràcies
que podeu seguir el Dani, el seu Twitter, i també doncs podeu dir-li la vostra al Facebook de la Tecnosfera o al Twitter.
I
en fi, doncs que estarem en contacte. Fins
sí.
Molt aviat, Dani.
Molt bé.
Un petó.
Que vagi bé.
Adéu.
Un petó. Adéu. Adéu.
Tecnosfera. A la cadena SER. El futur més pròxim.
El futur més pròxim. Ja sabeu que aquest futur sempre ens l'apropa aquí a la Tecnosfera, l'Enric Llopart. Enric, bona tarda. Benvingut.
Bona tarda, Marta. Què
tot
tal?
Bé?
Sí, anem fent. Amb una mica refredats amb aquest temps. Així.
Temps boig, absolutament.
Oi?
Oh, molt, molt, molt. Però, en fi, nosaltres volem parlar, d'alguna forma, d'algo que tindria a veure, si més no terminològicament, amb el cel, que seria els núvols.
Sí,
però no té res a veure, eh?
I algun dia haurem de parlar, perquè no hi ha tecnologia per curar refredats.
No. Això seria una altra, encara.
Això seria molt interessant, una aplicació.
Una aplicació, algo que ens... Però hem dit això perquè avui l'Enric m'ha dit, Marta, parlem dels serveis d'emmagatzematge al núvol, o almacenamiento,
sí.
En castellano, que no s'entienda todo el mundo. Al núvol, per això hem fet la broma. Parlaríem d'un dels més coneguts, per la majoria, el Dropbox. Però...
Sí, la idea una mica és... Sembla que Google està a punt de presentar el seu servei propi d'emmagatzematge al núvol. A veure,
sí.
Si ho he de dir
masses
vegades ho passarem malament, però sembla que està ben a punt de presentar la seva i creiem que és un bon moment per repassar una mica quines són les principals opcions que hi ha, com funciona, com la gent li pot treure partit, perquè realment... són una de les aplicacions o de serveis que existeixen potser més útils i més interessants per la gent.
I tant.
Anem a veure una mica primer per explicar-ho a nivell genèric. Aquestes aplicacions, bàsicament, el que et permeten és guardar arxius al núvol, a un servidor ubicat, doncs, vés a saber on, amb el gran avantatge de que pots accedir-hi des de qualsevol dispositiu en qualsevol moment. O sigui, trenquem totalment les barreres d'emmagatzematge a un disc dur o a un pendrive o a qualsevol d'aquests elements
a
més
estàtics. Acostumats,
i que jo ja els trobo antics, en general.
Sí, és curiós,
Un pendrive és una cosa antiga.
¿De dónde vas con eso?
On vas, home? Doncs això, doncs trenca una mica les barreres i et permet, doncs, des de qualsevol dispositiu, no només ordinador,
sinó mòbils, també.
Des del mòbil,
ideal,
des de la tablet, des de qualsevol lloc, accedir als teus arxius.
Sí.
Això, clar, els avantatges d'això són...
enormes.
Són enormes. Llavors, hi ha una sèrie de grans players, la paraula lletja en anglès, de grans aplicacions, o de grans empreses, o de grans serveis, d'aquest sentit, i una mica els enumerarem. El primer, el més famós, és Dropbox. Segurament a molta gent ja li sona, encara que potser no el faci servir. A més, se n'està parlant molt, perquè, bueno, hi ha molta... És una d'aquestes empreses que s'està valorant molt, i d'aquestes que, ara que se'n torna a parlar una mica, de que s'hi pot haver una mica de bombolla tecnològica o no, perquè aquestes empreses que estan molt valorades quan tenen un model de negoci moltes vegades no prou desenvolupat i tal. Jo crec que Dropbox ara per ara val el que diuen. Sí. El que passa és que ara en parlarem, clar, amb l'arribada d'un Google Drive, etc, són aplicacions que poden passar pels seus problemes, no? Llavors,
clar, perquè estem parlant de Google, que és una empresa més potent, no?
Arriba un Google, arriba un Google que molta gent ja hi tenim compte, que segurament ho posarà molt fàcil per accedir-hi, etcètera, tal, llavors, on queda allà, no? Llavors, bàsicament, aquestes aplicacions el que tenen coses que estan que funcionen, clar, molt bé i ho fan molt fàcil, i parlarem especialment de Dropbox. Dropbox, per què s'ha convertit en la referència? Especialment per la usabilitat que té. Val? Mm. És espectacular a nivell d'usabilitat.
Sí.
O sigui, no només Dropbox està disponible per qualsevol sistema operatiu d'ordinador, Windows, Mac, etc., sinó per qualsevol, pels Android, iPhone, per BlackBerry, per qualsevol telèfon mòbil, tablet, etc. Val? Llavors, tu simplement, Dropbox, agafes des del teu ordinador, crees una compte, val? I ja el tens, ja pots accedir a un lloc on emmagatzemes els teus arxius. Però és que, a més, te'l pots instal·lar al teu escriptori, al teu ordinador.
Sí. Val?
Llavors, un cop instal·lat allà, figura Dropbox com una carpeta més dintre de mis documentos, Dropbox. Tal. Llavors, que tu vols que un arxiu estigui disponible en qualsevol moment, per qualsevol altre lloc que puguis estar, el que sigui, en lloc de guardar-la al teu disc dur, la guardes a la carpeta de Dropbox, que, insisteixo, està integrada dintre del que és el teu escriptori, i automàticament aquell arxiu es sincronitza amb els teus dispositius, i quan estàs en la teva BlackBerry a la tarda i tal, doncs accedeixes a aquell document sense cap mena de problema, ràpid, fàcil i molt bé.
Sí, això és ideal, eh?
És fantàstic. És fantàstic i va molt bé. Dropbox, clar, no li vull dir problema, però és veritat que han anat sortint els altres competidors. Microsoft va llançar en el seu moment SkyDrive.
Sí, aquest tan sols.
Que, diguéssim, no, a nivell d'usabilitat no està tan ben aconseguit, val? Però Dropbox i tots aquests serveis funcionen amb un model el que anomenem freemium. O sigui, tens gratuïtament una quantitat d'emmagatzematge, un servei determinat, i a partir d'allà has de pagar. Doncs Dropbox t'ofereix gratuïtament 2 gigas d'emmagatzematge, a partir d'allà has de pagar. SkyDrive te n'ofereix, de començament, per començar, 25 gigas.
Que no està...
Clar, a nivell de quantitat és molt potent.
Sí, no està
malament. Que passa és que, ja et dic, jo a nivell de... Els he fet servir els dos, i a nivell d'usabilitat, SkyDrive, doncs, per iPad, per exemple, no té una aplicació pròpia, el tema de l'aplicació escriptori tampoc està ara mateix, doncs llavors falla una mica a nivell d'usabilitat, no funciona tan bé. Llavors,
és tan pràctic, potser.
No és tan pràctic. Hi ha altres opcions, com una que es diu Box, a seques, sense el drop, també semblant. Val? Llavors, Dropbox, ara el que està fent també és una promoció que, si convides amics, et donen 500 megas per cada amic que s'obre una compte. Val? Pots arribar fins a 16 gigas gratuïts. És interessant. Si algú que ens escolta vol una invitació, o vol que li enviï, li envio.
Perquè
et pots obrir la compte sense cap problema. Llavors,
que ens ho diguin al Facebook nostre, a Tecnosfera, o al Twitter, directament.
Sí, exacte. Però, a veure, que ara va sense invitació,
O sigui,
te'l pots obrir. El que passa és que, si algú vol que guanyem 500 megas d'emmagatzematge, doncs ens fa aquest favor. I què passa? Que llavors sembla ser que molt aviat llança Google la seva solució. La seva solució, pel que s'està parlant, encara no és oficial, evidentment, perquè no està presentada, tindrà 5 gigas, mínim. Això vol dir que ja posa a Dropbox amb un problema, perquè ells ofereixen 2 contra 5, i aquí el tamany importa. Val? El que passa és que no és només qüestió de tamany, també és qüestió d'usabilitat. Sembla que Google sol fer molt bé les coses en aquest sentit, a nivell d'usabilitat i d'aplicacions a tots els dispositius, que funcioni molt bé, que sigui molt fàcil moure l'arxiu d'una carpeta a una altra, copiar diversos arxius, compartir, que és molt important. Sí. Aquestes aplicacions permeten compartir carpetes amb altra gent. Tot això és el que haurem de veure com ho resol Google. Però, clar, amb la seva arribada pot trastocar una mica el sector,
el panorama,
i pot obligar els altres jugadors a moure fitxa en aquest
sentit. És realment la lucha de titanes en aquest món tecnològic, que a part és una renovació constant.
Clar, i per això a vegades parlen de cert sobrecalentament o de bombolla, això, perquè hi ha models de negoci que, tot i que semblen molt consolidats, després es demostra que tenen certa fragilitat i que apareix segons qui i de cop aquell negoci que semblava tan...
Queda minvada la possibilitat de prosperar per aquí.
Sí, un negoci que semblava tan pròsper i amb tantes possibilitats té una progressió no tan bona.
També després venen les fusions, aquelles te como y formas parte de mi empresa, per exemple.
No? O les compres, com el que ha passat amb Instagram per part de Facebook. No?
Sí, sí.
I bé, doncs és això, a la gent recomanar que les utilitzi perquè funcionen molt bé, són molt fàcils i són meravelloses i veuran de seguida com el seu disc dur. El disc dur potser no, perquè encara no emmagatzemen tant com un disc dur, però com els pendrives i molts elements aquests passen a la història. A més, els pendrives, que a més donaven molts problemes. Jo me'n recordo que de vegades els connectaves i no funcionaven.
No, sí, és veritat.
Portaven virus.
Fixa't que fins i tot el nom ja em sona com més prehistòric.
Sí,
el pendrive. És com allò, te recordes allò que parlàvem fa tant de temps?
Se li diu moltes maneres, no?
Sí.
Stick o tal.
Sí,
bueno,
sí,
però, memòria, en fi, USB.
La cosa és que, evidentment, el tema de tots aquests serveis d'emmagatzematge, no?, al núvol...
Clar.
És un tema importantíssim.
I un detall important, per accedir sempre a qualsevol moment has de tenir connexió a internet, evidentment. És la petita desavantatge que hi ha, però que la gent no pensi que després hi podràs accedir sense accés a internet. Necessites accés a internet.
Necessites. En principi ja queda això com més, cada vegada més resolt, però sí que és veritat que s'ha de tenir
en
compte.
Encara falta. Per un accés més universal, més wifi a tot arreu, etc.
Com sempre, Enric, m'ha encantat escoltar-te perquè t'expliques molt i molt bé, això és bàsic en aquest programa, i qualsevol coseta que els oients et vulguin dir a través del nostre Facebook, a la Tecnosfera, o al Twitter, o bé al teu directament, Enric Llopart.
I ens poden comentar al Facebook, perquè
hi ha
altres aplicacions d'aquestes, la que he comentat de Vox, n'hi ha diverses. La gent, si ens vol explicar l'experiència d'ús amb alguna, doncs nosaltres encantadíssims.
Sí. De comentar la jugada.
De comentar la jugada, efectivament.
Molt bé, Enric, doncs acaba de passar bé el cap de setmana i ja ens parlem d'aquí uns
dies. Gràcies, Marta.
Fins aviat.
Que vagi bé.
Adéu-siau.
Dissabtes a les 4 de la tarda, Tecnoesfera. A la cadena SER.
En moltes ocasions, des de la Tecnosfera, tractem de buscar la tecnologia més útil per a determinar en quin grau ha anat incorporant-se en els diferents àmbits de la societat. Avui la nostra curiositat, fixeu-vos, es centra en el món funerari i sobretot en com també les noves tecnologies estan afectant aquest sector. Us posem un exemple. Imagineu-vos que no podem anar a l'enterrament d'un conegut o bé d'un familiar i ens adrecem a un diari per localitzar el seu nom. Busquem en l'esquela un codi numèric a través del qual és possible enviar un missatge de text des del mòbil a la família per expressar el nostre condol i alhora que quedi registrat en una pàgina web habilitada per aquest efecte. Una situació potser d'alguns de vosaltres pensareu una mica futurista, no? Doncs el tanatori de la M30 a Madrid va ser un dels primers en posar en marxa un servei telefònic que permet enviar un missatge de condol personalitzat a la família de la persona morta, en aquest cas, per un import de 1,50 euros més els impostos. Lògicament, les famílies tenen que donar sempre el seu consentiment exprés perquè aquest servei estigui activat. Podríem trobar alguns més exemples d'aquesta idea en format correu electrònic o fins i tot fax. Però posem una altra incursió de les noves tecnologies en el món funerari. Seria la Tanatopèdia, la primera enciclopèdia online sobre l'ús i els rituals funeraris que s'ha creat a Catalunya. És una versió de la Wikipèdia que hereda la seva estructura d'organització i presentació de la informació i on s'anima a tota la comunitat internauta a que col·labori amb l'edició de continguts relacionats amb el dol i amb el servei funerari. Uns serveis funeraris que, per cert, no deixen mai de ser costosos i difícils, molt difícils, d'afrontar en moments com aquests de crisi. Per això, en els darrers anys, fixeu-vos, una iniciativa comença a extendre's entre algunes empreses funeràries dels Estats Units. Es tracta dels taüts publicitaris. Sí, són una mena de patrocini d'una determinada marca que permet reduir els costos de la cerimònia mitjançant l'emplaçament de petites pantalles que mostren espots publicitaris al llarg de l'enterrament. Inclou des de la missa o cerimònia, el cotxe fúnebre o fins i tot la làpida. I la veritat és que podríem seguir parlant d'iniciatives similars que protagonitzen les noves tecnologies en un dels rituals, per dir-ho així, més ancestrals, com és el ritual de la mort. Aquest és avui el punt de partida de la nostra tertúlia a la Tecnosfera. Més aviat us hauria de dir que el punt de partida concret serà l'anomenat llegat 2.0, el legado 2.0. A veure a què ens estem referint. Tot això avui ho aclararem molt i molt amb persones que saben de què va i que ens podran explicar des dels serveis que estan duent a terme per parlar del llegat 2.0 fins a els serveis legals, pròpiament. Primer de tot, aprofito per saludar una persona amiga ja de la casa, col·laborador de la Tecnosfera, com és el Martí Manent. Bona tarda, Martí.
Bona tarda, Marta.
Benvingut una vegada més. Avui per parlar d'un tema, home, pròpiament seriós, dur, però que penso que fa falta. Cal parlar d'això o no?
Sí, llegat 2.0, perquè és una pràctica que hi ha gent que s'hi troba, és a dir, hi ha gent que està activa a internet i després parlem on, i que és un fet doncs, que algú es mor, i llavors què passa amb aquesta activitat d'aquesta persona, amb el que feia a internet? Per tant, en parlarem.
En parlarem. En Martí Manent, que ja el coneixeu, però aprofito per a dir que ell és advocat especialitzat en tecnologies de la informació i la comunicació i és fundador i president executiu a Derecho.com, a més d'amic de la casa. Però també tinc altres persones, com és el cas del Jordi Ferrer. Jordi, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Mil gràcies per estar aquí a la Tecnosfera. El Jordi és vicepresident de la secció de Dret de Tecnologia de la Informació i la Comunicació del Col·legi d'Advocats de Barcelona, l'ICAP. Benvingut, Jordi. Això del llegat 2.0, de cara als oients que ens escoltin i diguin això que diu la Marta ara, què és ben bé? Com ho podríem definir?
Només abans un petit context. Potser jo crec que hauríem de parlar millor de llegat, millor que parlar de llegat, parlar de testament. Uh-huh. Perquè des del punt de vista successori, el llegat és una figura successòria, sí, d'un bé determinat, en principi, i aquí el que voldríem parlar és de què passa amb tot aquest patrimoni intangible que ve arrel de lo que seria doncs, les tecnologies, internet, etc. Què passa amb tot aquest patrimoni? Llavors, millor parlar probablement de testament, encara que ens entenem tots amb aquest llegat 2.0.
M'agrada que facis
l'altra qüestió, abans de començar, doncs, comentar-te el que sempre els advocats, i especialment els advocats que estem especialitzats en aquest àmbit de les tecnologies, doncs que són àmbits complicats i problemàtics. Per què? Perquè la societat, la realitat social avança molt ràpid i, en canvi, la regulació legal avança molt lentament. Amb la qual cosa ens trobem en una situació en la qual doncs, difícilment doncs, trobem amb codis legals, amb normes legals que tractin aquest tema, i el que hem de fer ara per ara és doncs, bueno, apanyant-se una miqueta per tal de trobar solucions amb aquesta situació que ens trobem ara actualment.
Jo et deia, Jordi, abans d'entrar al directe, hi ha molta gent que s'està adreçant ja a vosaltres per parlar llegat o testament, com deies tu, que queda encara més clar. Molts clients, per dir-ho així?
Sí,
el
que passa és que jo et diria que més que gairebé no ho veuen com una relació, com una situació de client, sinó que no gaire com una consulta d'amic, no? Escolta'm, què m'ha passat amb això?
O sigui, que això és previ, vols dir?
Sí.
No és tant la família que ha perdut algú, sinó...
Clar, si tenen un problema successori, doncs evidentment et venen i diuen, escolta'm, on està el testament, què hem de fer, hem d'anar al notari, el que sigui... Però amb això, ara per ara, tampoc no ho associen amb aquest problema. Ho troben més com una consulta gairebé d'una relació no legal, sinó què podem fer amb això. I crec que, evidentment, no perquè sigui a la meva feina ni al meu patrimoni, diguéssim, a nivell laboral, sinó que crec que tothom ha de ser conscient que estem en una situació en la qual doncs, probablement en moltes ocasions serà necessari anar amb un especialista legal per veure què podem fer davant un determinat proveïdor, un determinat contingut que tinguem a la xarxa i que no sabíem com podem recuperar-ho.
Hi haurà un munt de coses per parlar, estarem aquesta estoneta, però abans permeteu-me que també presenti a l'Eduard Vidal. Eduard, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda. Marta.
L'Eduard Vidal és conseller i director general del grup Mèmora, i el grup Mèmora, justament, Eduard, és una de les empreses que sí que ha posat en marxa des de fa relativament poc temps un servei que, a més, s'anomena recuperació de la memòria digital, en aquest cas de la persona que ja no hi és. En què consisteix això, Eduard?
Sí, bona tarda. Mira, bàsicament va ser per Tots Sants que vam dir, escolta, veiem que hi ha unes necessitats dels nostres clients i que cada vegada més ens trobem de que nosaltres, com a serveis funeraris, ni sabem ni podem, i quina empresa en el mercat podria ajudar-nos a donar aquesta solució. I l'origen va ser d'una joint venture amb una empresa precisament catalana, amb gent que havia estat en les noves tecnologies en el passat, que junts desenvolupem pues uns motors de recerca d'informació a la xarxa. Amb aquesta recerca el que volem és trobar aquesta informació del cert difunt, de la persona difunta, i amb total decisió de la família.
Això sempre,
Sempre.
Evidentment.
En total respecte de la informació personal, de la intimitat i de les dades que estiguin protegides, i amb instrucció directa a la família, el que procedim és oferir-li a la família un servei de recerca, obtenció i decisió sobre aquesta informació.
Clar. O sigui, la decisió serà de la família. Vosaltres recopileu, diguéssim, material.
Nosaltres plantegem com a serveis funeraris un servei absolutament innovador, perquè ho hem buscat i no es troba a altres indrets.
És curiós, que perquè això es demandarà d'alguna forma d'aquí a molt poquet, jo crec.
Home, jo crec que tothom, amb una forma directa o indirecta, actualment estem amb informació personal a la xarxa.
A la xarxa, sí, estem immersos gairebé.
Vulguem o no vulguem, haguem obert un perfil o no, i inclús generacions anteriors, el meu propi pare es comunica amb els seus nets a través de la xarxa i no té perfils, no té dominis, però té informació personal intercanviada. Llavors, realment està la informació perquè voluntàriament alguna de les parts l'ha volgut posar, sigui escrita, sigui d'imatges o sigui de continguts inclús audiovisuals, posada a la xarxa amb perfils amb privacitat diferent i en funció del proveïdor o amb correus electrònics. És la identificació d'aquesta informació i la modulació de lo que es fa en funció de cada norma de cada operador i amb decisió de la família, que és la que té els drets precisament de llegat i de testaments de la família i que té aquesta decisió sobre el difunt, per poder anar modulant aquesta informació. Sempre, insisteixo, respectant decisions personals del viu difunt, de la persona difunta, i amb dret i respecte de les normatives i de la decisió de cada operador.
Probablement, però, d'aquest tema, d'aquest llegat 2.0, o testament 2.0, sempre que dic llegat testament em miro al Jordi, doncs molta gent encara no té res escrit prèviament, perquè no ens ho hem plantejat. Per tant, ha de ser la família o els que s'encarreguin d'aquella persona que ja no hi és els que decideixin què s'ha de fer. No sé si m'he expressat prou bé.
Perfectament.
Que fins ara, clar, la majoria de nosaltres intentem fer prèviament un testament, però del testament, diguéssim, de la memòria digital, com bé dieu vosaltres, això molta gent no ho ha tocat.
És que moltes generacions han mort i no han pres decisions sobre què fèiem amb les cartes personals.
Ah, imaginem-nos ara...
Amb les comunicacions escrites o d'alguna altra mena, perquè en el fons... Només el que canvia és la tecnologia.
I tant, però és comunicació,
que és el que has volgut
dades.
Fer. I moltes vegades mor, i l'únic que es pren és decisió sobre els béns patrimonials, la massa patrimonial.
Sí.
Alguna vegada es fa, amb altres figures jurídiques, i els juristes en qui ens explicaran, sobre què fer sobre altres coses, de tutors, si hi ha nens petits, o d'albacees, en el cas de que hi hagi decisions més importants, però normalment els secrets de les comunicacions, el que és... decisions, diria, més quotidianes de la forma d'interrelacionar-nos amb les persones, les famílies o amb desconeguts o coneguts, aquestes informacions poques vegades es regulen amb un testament. Es regulen millor amb una carta testamentària o es regulen a través d'unes altres formes, però poques vegades es troben just en un moment de la defunció de la persona.
Per això avui aquí a la Tecnosfera hem dit dues persones o dues persones, dos advocats en aquest cas, que esteu especialitzats en les tecnologies de la informació i la comunicació, que això ja de per si deu ser, si més no, més o menys nou, no Martí? Nou, relativament.
Bàsicament el que hem de tenir present és les coses que nosaltres tenim actualment són molt menys de les que teníem fa igual 20 anys. Abans teníem casets, teníem discos, ara ja no. La música tenim, la tenim pues, a dispositius electrònics. Les fotos les tenim a dispositius electrònics. Per tant, aquells petits records o aquelles petites cosetes que nosaltres anàvem fent caixes durant la nostra vida, doncs ara això es va reduint. I això hi ha alguns estudis doncs, que les coses que tenim ara són molt més immaterials.
Es va reduint físicament,
sí,
però
exacte.
Evidentment queda...
Pot ser que
n'hi hagi
molt
més,
però es va reduint des d'un punt de vista físic, com molt bé deies. Per tant, el que la gent es planteja, i que això ens hem trobat des d'un punt de vista pràctic, és, escolta, mira, se m'ha mort un amic, un familiar, i com puc accedir a tot l'àlbum de fotos que tenia penjat a tal pàgina web. Per què? Doncs perquè les contrasenyes les tenia la persona que s'ha mort i, per tant, no podem accedir. O com puc accedir al correu electrònic? Per què? Doncs perquè des d'aquest correu electrònic igual s'administrava una pàgina web, és igual, des d'aquest correu electrònic hi havia transaccions financeres, igual des d'aquest correu electrònic hi havia la gestió d'actius de diners importants. Per tant, són decisions molt pràctiques a vegades. Sí. No hem de pensar només, els missatges amb qui es quedaran. Llavors, són coses que ens anem trobant al dia a dia i que no hi ha cap llei que digui quan algú es mori, el seu correu electrònic passarà a...
Si més no, de moment no hi ha cap llei d'aquest tipus, però...
I jo crec que no n'hi ha d'haver-hi cap, que ho digui, sincerament. No, no, perquè el que nosaltres els advocats sempre diem és que les disposicions o les lleis han de ser tecnològicament neutres. Quan diem tecnològicament neutres vol dir que s'ha de regular què passa amb les comunicacions, però no hem de dir què passa amb els SMS, perquè s'entengui.
Els missatges de text, el telèfon.
Llavors, quins són els actius que, amb un punt de vista pràctic, ens trobem? Les fotos, per exemple. Les fotos són coses que ens agraden molt. Per tant, ràpidament, doncs hem d'intentar recuperar les contrasenyes. A vegades una recomanació és que tenir una altra persona coneguda també com habilitada per poder accedir a aquest compte.
Que pugui tenir les teves contrasenyes i pugui actuar.
Altres àmbits on hi poden haver-hi conflictes. El correu electrònic. Aquí ja comencem a tenir una mica de peròs, perquè a vegades diu, jo no vull que la meva família accedeixi una vegada mort els continguts dels meus missatges, perquè igual hi ha informació de la feina, d'amics o de coses
que no,
no havia de veure. Efectivament. Per tant, aquí comencem a veure una mica de rifirrafe amb si la família realment ha de ser la qui s'emporti tot aquest contingut. Jo aquí començaria una mica a discutir amb la proposta de Mèmora. Però el que sí que hem de tenir molt clar és que moltes vegades el que fem a la xarxa estem sotmesos a unes condicions d'ús que acceptem quan comencem a utilitzar-ho. I aquí la gent es pot imaginar que els que utilitzeu Facebook, doncs quan heu començat a accedir a Facebook, suposo que tots us heu llegit les condicions d'ús de Facebook. Marta, tu les has llegit?
Totes? I què t'hauria de dir?
Tu, Jordi, te les has llegit?
Estic impresa.
Tot.
Llavors, és una cosa que quasi mai ningú fa. ¿Vale? I una de les coses que diu és que les coses que pugem a Facebook, la majoria de coses seran de Facebook. Per què? Doncs perquè parlem d'actius de propietat intel·lectual. Facebook, per exemple, té una opció que, imagineu-vos, els qui tingueu Facebook, que hi ha una recomanació que és quan algú veu una foto d'algú a Facebook, et recomana posar-li nom. Igual et pot recomanar etiquetar el nom d'una persona que ja estigui morta. Doncs Facebook ja té un protocol de dir, escolta, si et suggerim etiquetar amb una foto una persona morta, ens ho pots comunicar perquè no ho fem més. O Facebook també permet una cosa que és convertir un perfil en un memorial. Deixem que aquesta persona s'ha mort i convertir aquest perfil en un memorial.
Clar, perquè estem parlant de que, per exemple, Facebook, com a xarxa social, un cop la persona no hi és, les dades, un pot, evidentment, o una persona propera, si sap la contrasenya, pot eliminar el seu perfil, però les dades, tot el que ha quedat allà, imatges i demés, és de Facebook, com a empresa. Per això deies allò dels...
Sí. Per això és interessant entendre quines són les condicions del servei que estem fent. I una de les coses que també és important parlar i conèixer, i que m'agradaria que el Jordi ens pot explicar una miqueta més, és que estem parlant de, moltes vegades, de dades de caràcter personal. Perquè estem parlant d'informació. I la normativa de protecció de dades diu que una vegada morta la persona, aquesta normativa no aplica. Per tant, el que la gent entendria com la llei de protecció de dades, és a dir, quan algú es mor, aquesta llei se'n desfà, ja no vol regular res, amb algunes excepcions.
Clar, això, Jordi, això ens ho hauries d'explicar una mica més.
És correcte, no? Si obrim ja la caixa de Pandora dels proveïdors i comencem a parlar de Facebook i de Google, etc., doncs...
Xarxes socials i serveis...
Xarxes socials, doncs, podem obrir la caixa de Pandora, no? Jo, abans d'entrar en aquest tema de la normativa, en aquest cas sí que és una normativa aplicable, que és la normativa de protecció de dades, apostaria per un altre... apuntaria un altre problema, i és la quantitat de... identitats / usuaris que disposem actualment. No tenim un únic usuari amb un únic password que ens permeti accedir a tots aquests llocs o a totes aquestes xarxes o a aquestes totes utilitats que tenim a la xarxa. Amb la qual cosa tenim una dispersió d'usuaris i una dispersió de passwords que fa molt difícil després poder resoldre d'una tacada tot el problema. No és com poder dir, escolta, doncs mira, el meu usuari és el meu nom i el meu password serà aquest i a partir d'aquí ho resoldrem tot. És algo quelcom que coneixem. Vull dir, després allò passa que ens oblidem del password i no podem entrar a un determinat lloc, no? Respecte al tema de la recuperació o de la propietat de que ja ho ha apuntat el Martí molt certerament, en aquest cas parlem de Facebook amb aquestes condicions en les quals totes hem llegit i detingudament i hem acceptat, doncs es diu d'alguna forma que tota aquesta informació, doncs, perquè ens entenguem, pot arribar o és del patrimoni de Facebook. S'ha discutit i podíem parlar, això seria objecte d'un altre debat, d'un altre programa, seria el que es denomina el dret a l'oblit. El dret a l'oblit, escolta'm, jo he estat a internet carnet, com aquell que us fa un tatuatge un dia, però ara me'l vull treure, vull que s'elimini tot aquest rastre que hi ha a la xarxa. Doncs
l'empremta digital, no? De la digital. Que es parla. Sí, sí.
I això realment ara per ara és difícil, perquè, per exemple, hi ha moltes xarxes socials, per exemple, Facebook, que per molt que tu vulguis apostar per aquest dret a l'oblit, doncs ells no, ells continuen gaudint de lo que seria la possessió i la propietat gairebé d'aquesta informació personal, que la normativa de protecció de dades espanyola i la que s'aplica a nivell europeu ens diu que no, que nosaltres som els únics propietaris d'aquella informació.
Però clar, som els únics propietaris, com deia el Martí, i tot això preval mentre vius.
Efectivament. La normativa ens diu que en el moment que mor una persona, la normativa d'aplicació que seria de protecció de dades de personal no és d'aplicació. No és d'aplicació. Se li podria aplicar doncs, altres normatives, com podria ser de la protecció doncs, a l'honor, etc. Però en aquest cas ens trobem un problema, i és que la normativa explícitament ens diu que no. Clar, què vol dir això? Vol dir que tot aquell recull normatiu que tenim i que sí que està a la disposició dels especialistes per poder defensar, escolta'm, aquesta informació en la qual hi ha dades meves, hi ha fotografies meves, perquè les fotografies també són imatges meves i, per tant, és una dada personal meva, doncs jo com a propietari ja no hi soc. Doncs el tercer que jo he legitimat, que en aquest cas sí que hi hauria, si tenim pensa en paral·lel, qui és realment el legitimat? Això ens hauríem d'anar a el que seria doncs, realment doncs, una acreditació legal de qui és l'hereu. És la dona? És el fill? O són tots els fills?
O
és l'estat perquè no hi ha hagut doncs, en aquest cas cap persona, cap hereu concretat? Doncs en aquest cas ens podríem trobar amb la situació que la normativa de protecció de dades de personals no ens empari i poguéssim fins i tot excusar-se en el sentit d'escolta, aquesta informació ja no la teniu, no està garantida per aquesta normativa, doncs es queda amb aquest limbo de lo que serien doncs, aquesta xarxa social, en aquest cas si parlem concret de Facebook.
Eduard Vidal, una vegada més, ara bé, ja estem endinsant-nos més en el que seria la part més legal, que veiem que hi ha moltes coses, com passa avui dia amb el parlar de les TIC, no? De les tecnologies de la informació i la comunicació, que estan com penjades. Aquest servei que vosaltres dèieu el van posar en marxa d'una forma molt novedosa a nivell, que seria novedosa a nivell europeu o més enllà d'això, a nivell mundial, Eduard?
Vam fer recerca i a nivell mundial.
A nivell gairebé mundial.
Sí, perquè als Estats Units no hi havia serveis parcials de recuperació d'informació.
Però no ben bé
però,
aquest
estil. Però no ben bé exactament. No?
T'ho deia perquè, de moment, quina resposta heu tingut? Heu, diguéssim, dut a terme molts casos d'aquest tipus, de recuperació de memòria digital d'una persona, d'un difunt?
No hem contactat més de 10, són realment...
Sí, és poquet, eh?
Absolutament poc.
I per què creus que és?
Bueno,
perquè per desconeixença?
Tampoc encara li hem donat la campanya de sortida, perquè...
El rebombori.
Hem d'anar aixequejant, no? El que volíem era per Tots Sants, que era el moment que els mitjans de comunicació ens doneu entrada i esteu disposats a parlar de la defunció i
aquí
de l'amor.
Aquí ja veus, però, que la tecnosfera parlem, sempre que s'escau i que ens ve de gust apropar-nos a un tema important, jo penso.
Encara que la societat té tabú amb aquest tema, jo crec que sí, té raó i es parla amb respecte, està acceptat en molts moments de l'any. No? Però a Tots Sants, que sempre ens agrada doncs, plantejar coses novedoses i fer alguna cosa d'innovació, vam plantejar aquest, però ens faltava temps per acabar de redonir el servei pràctic, i aquest no ha tingut més d'un mes, i en un mes doncs hem fet 10 contractes.
10,
no?
Que és poquet. Clar, t'ho deia perquè aquestes actuacions que dueu a terme, evidentment que s'estan ajustant a aquestes lleis relatives a la privacitat de dades, a internet i tot plegat.
Sens dubte. Mira, el primer que vull deixar clar és que nosaltres, com a serveis funeraris, el que estem fent és posar en contacte el nostre client amb el proveïdor. Aquest proveïdor és el que té el coneixement de lo que ha de plantejar la família, encara que nosaltres comercialment li expliquem perfectament a la família. I aquest proveïdor el que està fent és dir-li, escolti, primer, autoritzi'm a fer una búsqueda a les xarxes d'aquesta informació relativa al difunt.
Però clar, permet-me que ara et talli,
però,
Eduard.
Però sense continguts.
Perquè és molt difícil parlar de proveïdors i de més, no? Suposo, Jordi i Martí, quan estem parlant d'este ente, que és la xarxa, les empreses que moltes vegades estan lluny de xarxes socials...
Jo entenc, Marta, que refereix a una empresa, i si no ho coneix més, és a dir, un expert en tecnologia que estigui disposat a conèixer o que sap perfectament com intentar recuperar la informació.
No, ho dic per anar introduint també fins i tot a l'oient, perquè ara de sobte dius, a veure, com seria això? Quin proveïdor parlem?
I que té uns motors de búsqueda i una tecnologia per poder poder-ho fer d'això d'una forma ràpida i arribant, inclús creuant dades per arribar a la informació inclús més amagada o més fàcil, més difícil de trobar, que potser et sortiria quan fas una búsqueda a Google, doncs et sortiria la cinquena o sisena pàgina i en realitat té suficient rellevància per tenir-la identificada.
Per tant, està molt bé. Vale, ara ens ha quedat com
quina,
més clar. No?
Quina informació recupereu? O sigui, recupereu fotos, recupereu informació entre perfils de xarxes socials?
Primer de tot, el que fem és identificar. I li diem a la família, escolti, doncs mira, hem detectat aquesta xarxa, que hi ha un perfil obert, un contingut al núvol d'aquesta informació, o això. Però només, primer, identificació. Una vegada fent identificació, li informem a la família, miri, amb aquest proveïdor de xarxa pot fer, per exemple, en el cas de Facebook que parlàvem, o crear un memorial si hi ha un perfil obert, o tancar la informació i requerir el tancament i d'aquesta forma ja es té que fer això, o recuperar la informació que jo he obtingut. I per fer la informació hi ha aquest procediment. Precisament estalviant a la família la lectura de les condicions del contracte en el moment que el viu difunt s'ha donat d'alta i aportant la informació, a vegades de certificats de defunció, de proves suficients per poder gestionar aquesta informació continguda en el proveïdor de la xarxa social. Pues aquesta informació que la podria fer la família individualment, perquè no té cap secret en el si, sí que el que té és un servei de xarxa, de búsqueda, d'identificació, un servei de gestió i després, una vegada, obtenció per compte de la família de la informació que hagi manat la família, que és el titular dels drets personals, i després entrarem fins a quin nivell, pues per poder gestionar-ho amb com la família marqui. Entrega, destrucció, inclús obertura d'un nou punt d'informació amb tota la informació determinada, o inclús creació d'un memorial o d'una situació.
Quin és el perfil de les 10 persones que us van, o 10 famílies que us van contractar als serveis?
Jo diria...
Gent jove o gent més gran?
No, gent mitja.
Clar, que és, jo entenc que és la gent que més ha participat a internet i que, per tant, que més ha volcat continguts, opinions, fotos, el que sigui, per tant, que hi ha un actiu realment.
No, i després... Això ja en àmbit personal, eh? Jo fa molt temps que busco aquest servei, eh? Ja no per personal, sinó perquè vaig tenir, porto 8 anys en el sector funerari i el portàvem un any fa 7, vaig viure, no directament, però de forma propera, un jove que tenia molta relació amb moltes persones, era un actor, que va morir i que els seus amics van continuar la seva memòria aportant cada dia informació d'aquesta persona difunta i li feien un homenatge a aquesta persona i que durava, no un any, no, va durar 3 anys i van crear una memorialització digital aportant cada un contingut informatiu, gràfic, audiovisual, cap a una pàgina web que anaven mantenint en memòria. I això és el de després. El d'abans és, escolta, tota aquesta informació aportada que tothom la tenim o en els nostres ordinadors o en el nostre àmbit personal, abans de portar-la, l'hem de recuperar. I aquesta recuperació, que ja no és de la persona que conviu, sinó la pròpia que tu has aportat a la xarxa, com la recuperes? I això és el que portàvem buscant. I fins que no vam trobar amb un operador disposat a treballar-ho en sèrio, això... Era impossible, perquè no és ni la nostra activitat ni la nostra responsabilitat.
Però això és l'interessant, no? Sí, certament.
Jo
Martí,
parlat...
hem d'anar acabant, per això? Sí, fes la darrera.
Jo acabo, és a dir...
Hi ha telepatia, més o menys. Per això dels perfils m'ha agradat molt, perquè estava com pensant quin tipus de perfil, quin tipus de 10 famílies.
Sí,
no?
Jo, per acabar, una cosa que a nivell pràctic, que jo crec que cada vegada més la gent posa la informació a la xarxa, jo, per exemple, a nivell personal, les fotos no ja les tinc a l'ordenador, sinó que ràpidament les tiro al núvol, per una senzilla raó de seguretat. La gent ha d'entendre que els ordenadors es trenquen, les cases s'inunden i això es perd.
I els discos també funcionen malament, moltes vegades, i peten,
I tinc amics que han perdut totes les fotos dels seus fills de 1, 2 o 3 anys perquè ho tenen en un portàtil que va caure a terra i es va trencar. Llavors, cada vegada ho tirem més tot això als núvols. I quan alguna persona deixa tenir accés a aquest servei, com es pot recuperar? Llavors, jo crec que va bastant lligat d'això que estem parlant amb com s'accedeix a la informació, als continguts, a fotos que tinguem online, que abans ho teníem en un calaix, era molt fàcil, i ara com ho tenim que recuperar.
A mi m'ha agradat molt, quan he fet aquesta incursió en la xerrada de l'Eduard Vidal, que quedés clar que realment el quid de la qüestió vostra és trobar aquest proveïdor, aquest intermediari que facilita que aquesta informació que ha quedat a la xarxa li arribi a la família, a la persona que sigui encarregada de recuperar aquest material digital, no? Perquè si no és veritat que tot plegat, parlar d'internet, de la xarxa social, a vegades com queda com que... no ho podem, no?, com controlar tant, i d'aquesta forma jo penso que ara ha quedat més clar, no?, el servei que feu des del grup Mèmora. Darrera qüestió, Jordi, t'imagines un gran avanç en aquest àmbit del llegat o testament 2.0 d'aquí a molt poquet? Creus que hi haurà realment alguna cosa que s'haurà de regular? Perquè, clar, us trobeu moltes consultes.
Jo estic amb el que ha comentat abans el Martí, de que les lleis han de tenir un contingut de neutralitat tecnològica.
Sí.
Per diverses raons i també perquè la tecnologia va variant amb el temps, amb la qual cosa doncs és important que tinguem clar aquest concepte. No crec que hi hagi una modificació legal en aquest sentit. Sí que crec que serà necessari que la gent es vagi mentalitzant de la necessitat de tenir gestionat i tenir controlat aquesta situació.
Una més. Perquè, clar, hi ha gent que no controla diguéssim patrimoni, imagina't ara la
evidentment,
digital.
Evidentment,
no?
La tendència és que tinguem cada vegada més un patrimoni intangible que no tangible. Aquest intangible doncs estarà penjat ara doncs evidentment amb el núvol, a la xarxa, i serà necessari que davant la nostra ausència, la nostra mort, doncs designem algú que sigui doncs la persona responsable de poder, si és així la voluntat d'aquella persona, poder recuperar-ho o poder destruir-ho o poder fer la designa que la persona que era la propietària de tot aquest patrimoni intangible. De fet, nosaltres des del Col·legi d'Advocats doncs apostem per una figura que existeix a la normativa actual, que és la figura de l'albacea, la figura del marmesó en català, que és una designa testamentària en la qual jo puc designar, escolta'm, aquesta persona, pot ser un hereu, pot ser el meu fill, o pot ser una tercera persona, fins i tot un expert, que podria ser, jo vull ser la persona que gestioni i davant la meva mort, l'absència, doncs sigui la persona encarregada de poder recuperar, si així era el meu contingut testamentari, destruir-ho i complir amb aquest dret a l'oblit que jo també, a lo millor, després de la meva mort, a lo millor pot ser una la meva designa, no? És utilitzar aquestes figures, al fi i al cap, amb la tecnologia, el que hem d'aprofitar són situacions o figures que tenim regulades actualment i el que hem de fer és traslladar-les a el que seria la tecnologia. No és tan complicat.
No és tan complicat. Això m'agrada, acabar amb aquesta sensació de que no és tan complicat. I avui nosaltres, des de la Tecnosfera, el que hem volgut fer és apropar doncs un tema que penso que ja més d'una persona es planteja o ha sentit parlar, doncs ara que sàpiguen que, per exemple, des del grup Mèmora ens ha parlat avui l'Eduard Vidal i aquest servei de recuperació de la memòria digital d'una persona. El Jordi Ferrer també ens ha ajudat a aclarir més i el Martí Manent, com sempre, doncs, ha estat molt i molt aclaridor. Avui són les hores prèvies a un Barça-Madrid que jo no em vull estar de preguntar-vos si el viureu amb intensitat o no. Martí somriu molt i molt, perquè em penso que te'n vas directe, no?
Corrents.
Al Camp Nou, vull dir. Corrents, molt bé. Jordi, tu també ets futbolero?
Jo me'n vaig al camp també directament i...
Carai,
i
crec quina
que
sort,
que
eh?
El que s'ha de fer és treballar...
Treballar i gaudir.
I després guanyar, ja està.
I guanyar, sí. Molt bé, això. Eduard, també ets del futbol o no?
Sens dubte.
Sens dubte.
Ens anarem amb 5 amics a veure el partit.
Carai, doncs allà us trobareu. Que guanyi el millor, com sempre es diu, i m'ha agradat molt escoltar-vos. Eduard Vidal, Jordi Ferrer, Martí Manent, fins la propera ocasió aquí a la Tecnosfera.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Bona tarda.
ce@cadenaser.com
Certament avui es nota aquest ambient previ a un partit que és increïble tot el que mou. Aquest Barça-Madrid que d'aquí no res podrem gaudir, perquè no, aquí a través de la cadena SER o allà on siguis. Els nostres tertulians avui se n'anaven directes cap al Camp Nou. Afortunats ells. Doncs què t'haig de dir? Que hem gaudit molt i molt i molt un dia més. Avui doncs parlant d'un tema, jo ho sé, més seriós però penso que important, del que tornarem a parlar i com no, aquí a la Tecnosfera, i també hem tingut el gust i el plaer de rebre els nostres estimadíssims col·laboradors que ens han aclarit una vegada més doncs molts conceptes tecnològics. Aquesta és la tecnologia social i útil que ens agrada fer aquí a la cadena SER a Catalunya i Andorra. Aprofito per enviar un petó fort de qui ha fet possible aquest programa, als meus companys tècnics Toni Suárez i Juli, i també a la part de producció Dani Aragay, José de la Fuente i David Medrano, i qui us ha parlat aquí a la realització d'aquest espai, Marta Palencia. Vull aprofitar per enviar un petó ben fort als amics com el Antonio Ramírez, Rosa Elvira, Antonio Verdejo, que ens aneu dient la vostra al nostre Facebook, que cada vegada es fa més gran, el Facebook de la Tecnosfera, i també els que ens dieu la vostra a través del Twitter. Recordeu que sempre que vulgueu escoltar els nostres podcasts, a partir d'aquí a molt poquetes hores, o si més no demà diumenge, el podreu escoltar a través de la nostra web, radiobarcelona.cat. I avui, ara sí, li posem el punt i final amb aquesta cançó que és... que gairebé no faria falta que et digués de qui és, no? Sí, el Thriller, Michael Jackson, per posar-li una miqueta d'humor. Adéu-siau, cuideu-vos. You're a creature creeping up behind. You're out of time.
midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller.
Ha 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 ha.